Senyals horàries de les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Hi ha camins en el món del futbol que estan predestinats a trobar-se tard o d'hora. És el cas d'Antonio Hidalgo i el Màlaga Club de Futbol. Tant de bo que sigui en un futur ben llunyà, però podríem apostar diners i no perdre'ls, pràcticament, a que en algun moment de la seva carrera acabarà el Vallèsà a la banqueta de la Rosaleda. A Màlaga, Hidalgo és un heroi. A Màlaga té un pis molt a prop del Ciutat de Màlaga, per cert, on el Sabadell va eliminar la Cultural Leonesa en aquella recordada tanda de penals de fa uns mesos. I a Màlaga va néixer també el seu fill gran. Els lligams hi són, i en són molts. Amb l'equip Boquerón va debutar a primera divisió marcant a tota una catedral, a Sant Mamés, a segona divisió, i amb els seus gols, seguint una mica el símil d'Olot, va salvar el Màlaga del descens primer i l'any següent va ser l'heroi de l'ascens contra el Tenerife. 24 gols, ni més ni menys, que en dues temporades en Lliga. Si algú té marcat en vermell al calendari aquest Màlaga-Sabadell de diumenge a les dues, sabeu qui és, no? Antonio Hidalgo.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González i el Toni Pacheco a les vies de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui programa molt centrat en aquesta tornada d'Antonio Hidalgo a la Rosaleda, a Màlaga. Saludarem Iñaki Goitia, qui va ser porter del Màlaga en aquell ascens recordat en el qual Antonio Hidalgo va marcar dos gols contra el Tenerife. També tindrem aquí el Sergi Garcés perquè ens expliqui l'última hora del Centre d'Esports Sabadell. Parlarem del duel directe que té el Mercantil contra el Jabac B, del partit que juga avui a 7:45 el Creu Alta Sabadell en vol contra el Palau Tordera amb la possibilitat de superar l'Oar Gràcia a la classificació. El retorn amb una nova nomenclatura, després ho expliquem, de la Copa Catalunya i amb un bon embolic amb el Club Natació Sabadell i el Bàsquet Pia. I a la part final del programa, la penúltima jornada de segona B de Futbol Sala, també amb implicació del Club Natació Sabadell i de l'Escola Pia.
I fora de l'hotel?
Classificació amb dosi d'èpica del Barcelona, volíem dir, per la final de la Copa del Rei. Gerard Piqué va enviar l'eliminatòria a la pròrroga contra el Sevilla en el temps de descompte i Martin Braithwaite va classificar els Blaugrana amb el 3-0 definitiu. Avui a les 9 es juga l'altra semifinal, Levante Atlètic, amb l'1-1 de l'anada. I recordem, el Ciutat de València sense Íñigo Martínez, el conjunt basc sancionat 4 partits per una agressió en l'últim partit de Lliga. Triomf també del femení del Barça en l'anada dels vuitens de final de la Champions. Les de Lluís Cortés van golejar el Fortuna Horring danès per 4-0 amb un hat-trick de Jennifer Hermoso i una altra diana de l'ex-arlequinada Alexia Putellas. I Pau Gasol va arribar ahir a Barcelona procedent dels Estats Units. Demà passa la revisió mèdica i serà presentat de forma oficial després de les eleccions com a nou jugador blaugrana.
Han parlat en les últimes hores
Jordi Alba després d'aquesta classificació del Barça eliminant el Sevilla a les semifinals de la Copa.
Crec que han fet un molt bon partit. A l'anada no van fer el que devíem i avui crec que l'equip ho tenia molt clar, no? que si jugàvem com el partit de Lliga avui passaríem l'eliminatòria. Així ha sigut, crec que hem sigut superiors al Sevilla avui, però bueno, fins a l'últim minut no hem ficat el gol de Lleri i crec que la pròrroga crec que hem sigut superiors.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit del clausura de la primera divisió de Costa Rica. A les 10 de la nit es juga, atenció, el Grecia contra el Santos de Guapiles.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'ex-arlequinat Adri Parera i també l'ex-nedador sabadellenc Olaf Vildebur.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
5 minuts i 10 segons que passen per sobre del punt de les 2 del migdia en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 4 de març del 2021, a 3 dies clavats per la disputa d'aquest partit entre el Màlaga-Sabadell a la Rosaleda. I com es deia al principi, si algú viurà de forma especial aquest duel a la Rosaleda és Antonio Hidalgo. Si les estadístiques i els precedents que hem remenat avui a la redacció són correctes, serà la primera vegada, atenció, que el tècnic del Centre d'Esport Sabadell torni, trepitgi el terreny de joc de la Rosaleda en partit oficial. L'última vegada va ser fa 13 anys, aproximadament, un 15 de juny del 2008, on dos gols seus contra el Tenerife, un altre dels equips que han marcat la seva carrera esportiva com a jugador, van significar aquell doblet, l'ascens Boquerón a primera divisió. De seguida repassarem per què Antonio Hidalgo és considerat un autèntic heroi a la capital de la Costa del Sol. Abans, recordem que va dir el de Canovelles a principis de novembre, abans d'enfrontar-se al Màlaga, a la primera volta aquí a la Nova Creu Alta.
No amagaré que és un dia especial per mi, enfrontar-me al Màlaga, vaig passar ja 3 anys de la meva carrera esportiva. Jo crec que podria dir que van ser els meus 3 millors anys com a futbolista a nivell de rendiment, i bueno, molt content de trobar-me amics, gent que sé que amb la situació que estàvem patint amb una llei concursal un altre cop, pues, estan patint molt, i bueno, serà especial, però bueno, tenim molt en compte que nosaltres ens juguem molt demà, molt concentrats i a fer un gran partit.
I això és el que deia abans d'aquell malaurat 1-2 a la Nova Creu Alta el seu homòleg a la banqueta malagueña, Sergio Pellicer.
Un jugador que ha dejado mucho cariño y mucho pozo aquí en Málaga, ¿no? Luego está claro de que es un equipo, de que es un entrenador que yo creo que está dando pasos hacia adelante, que posiblemente en un futuro no muy lejano a lo mejor pueda ser, sobre todo por todo lo que representa, y si da pasos hacia adelante pueda ser entrenador del Málaga por todas las circunstancias de un jugador que es jugador, de las cosas que lo está haciendo bien.
Doncs tant de bo s'equivoqui Pellicer, i sigui com dèiem al principi, en un futur molt llunyà, però sembla inevitable que els camins d'Antonio Hidalgo i de la banqueta local de la Rosaleda s'acabin creuant algun dia. Per què és tan estimat el tècnic del Sabadell a Màlaga? Doncs per coses com aquesta, amb aquest reportatge que us hem preparat, amb la veu del Sergi Parc i el muntatge del Roger Benet.
Antonio Hidalgo, solo Antonio Hidalgo! ¡Gol del Málaga! Marca Antonio Hidalgo. Se resarce de la ocasión anterior y con muchísima sangre fría la toca abajo para adentro. Empieza el camino de primera el Málaga.
Málaga se va a dormir.
Jornada 42 de la temporada 2007-2008 de segona divisió. El Màlaga, segon classificat, rep el Tenerife a la Rosaleda. L'equip de Juan Ramón López Muñiz depèn d'ell mateix per tornar a primera 2 anys després del descens, i Antonio Hidalgo avança el conjunt malagueny a les acaballes del primer temps. Carlos Cariño és el periodista del diari AS que cobria aquell Màlaga.
Antonio Hidalgo, aquí en Màlaga, no sé si és una llegenda, però és un futbolista, recordat futbolista, muy querido por todos, por la afición. Honesto, honrado, trabajador y goleador.
Una inusual faceta golejadora va marcar el pas d'Hidalgo per la Costa del Sol. 29 dianes en 116 enfrontaments repartits en un total de 3 temporades, una xifra prou destacable per un migcampista. Amb 25 anys i després de 5 a Tenerife, el de Canovelles va aterrar a la Rosaleda, aleshores estadi de primera divisió. El seu debut va ser immillorable. Jornada 3 i gol de la victòria a Sant Mamés en el temps afegit. Aquell Màlaga d'Antonio Tapia primer i Manolo Hierro després acabaria cué destacat. Amb Marcos Alonso, Hidalgo va continuar l'equip i les dues temporades següents a segona van ser les millors de la seva carrera esportiva. En parlava el Desmarque a l'estiu del 2019.
Me pilló en mi plena madurez. Fueron momentos difíciles, pasamos mucho y en situaciones difíciles se confió mucho en mí. Y cuando ves que hay tanta confianza depositada en ti, te llenas de responsabilidad, intentas tirar del carro todo lo que puedes y al final pues también se junta que estaba en mi mejor época como futbolista y saqué mi máximo rendimiento.
Tant a la 2006-2007 com a la 2007-2008, Antoni Hidalgo va ser el pitxitxi del Màlaga. 10 gols el primer any i 14 el següent, fent tàndem amb un altre exarlequinat de no tan bon record com Nabil Baja. Aquells dos anys protagonitza moments inoblidables. La salvació del primer a la penúltima jornada, empatant a casa contra el Càdiz, l'explosió golejadora amb un hat-trick en un Màlaga 4 Hèrcules 6 o el recordat doblet de l'ascens contra el Tenerife. El sobrenom d'Hidalgol estava més que justificat.
El del Cádiz, yo creo que si echamos la vista atrás, seguramente el que tenga más trascendencia en cuanto a lo que podía haber sido, que era un momento muy, muy crítico de la entidad. En ese año vino Muñiz, estábamos en descenso, antes lo recordábamos, incluso el día del vecindario aquí en casa, perdiendo 0-2 al descanso. Eran momentos que uno no se quiere imaginar lo que podría haber pasado con un hipotético descenso.
Fue una época complicada. Y sobre todo recuerdo siempre la recta final, con aquel partido Málaga 4, Hércules 6, donde Hidalgo anotó 3 goles, pero la derrota fue tan dura que la afición pidió el cese de Muñiz, que era el técnico entonces, ¿no?
El día del Tenerife, el éxtasis, en tu casa, con tu gente, lleno, y meter los 2 goles del ascenso, o sea, no había final feliz mejor que ese, ¿no?
Toda la Rosaleda en pie. Antonio Hidalgo dispuesto a golpear en cuanto Pino Zamorano así lo diga. Ahí está, pita el árbitro. Va Antonio Hidalgo, va a golpear. ¡Adentro, gol! ¡Gol de Antonio Hidalgo! ¡Se desborda la alegría en la Rosaleda!
Recuerdo aquel partido Málaga 2-TF1 con 2 goles de Hidalgo, fíjate, a su ex-equipo. 2 goles que valieron por un ascenso y valieron por una fiesta increíble en Málaga, porque nadie contaba con aquel ascenso por las circunstancias del equipo, ¿no?
Fueron un sube y baja continuo, ¿no? Con muchísimos problemas extradeportivos, con muchísima gente humilde que tiró del carro en todo momento desde el primer momento. Y bueno, gracias a Dios, el partido contra el Tenerife pudimos conseguir la categoría. Eso supuso 10 años del Málaga en primera división, Champions, todo lo que ha venido después, y eso es un orgullo, ¿no?
Tot i l'ascens, Muñiz no va seguir a la banqueta Boquerona i Antonio Hidalgo va decidir tancar la seva etapa de 3 anys a la Rosaleda per seguir a segona divisió amb el Real Zaragoza. Una decisió controvertida, amb el temps errònia i una espina que sempre ha tingut clavada.
Yo vi que me había equivocado muy pronto. Yo volví un día a la Rosaleda 6 meses después o un año. Y un tal Alberto me hizo una entrevista y me puso los goles del ascenso y se me escaparon las lágrimas, ¿no? Es que no te puedo decir, ¿no? Pero también te digo una cosa, ¿no? En la vida tienes que tomar decisiones, ahora todo lo pasado, todo es muy sencillo, pero no era todo tan sencillo como lo que parece. Habían diferentes cosas, Muñiz no seguía, había incertidumbre, pero bueno, la verdad es que al final está claro que no fue la mejor opción.
Osasuna, Albacete, Tenerife, Sabadell i Cornellà van ser els últims equips de la carrera com a jugador d'Antonio Hidalgo. A la nova Creu Alta, sense un protagonisme golejador ni de bon tros semblant, el migcampista vallesà va sentir-se novament important sobre el terreny de joc, però Màlaga sempre serà Màlaga en el seu cor.
Yo volvería a Málaga de cualquier manera. Tengo mi casa, mi hijo malagueño, o sea, volvería a la ciudad a vivir, no encuentro sitio mejor. Al final uno de un sitio tiene su familia con sus amigos, pero yo siempre digo, ¿no?, que como se ve aquí en Málaga no se ve en ningún lado.
Iñaki Goitia, portero de aquel Málaga 2007-2008, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Opa, buenas tardes.
Buenos recuerdos, ¿no? Escuchando según qué.
Sí, sí, la verdad es que son recuerdos muy bonitos y más después de haber conseguido logros deportivos, ¿no? Como bien por momentos ha comentado Antonio, fue un año muy, muy bonito para todo el malaguismo.
Tú compartiste esas 3 temporadas con Antonio, que imagino que fueron un poco una montaña rusa. Sí que es cierto que en tu caso particular tuviste más protagonismo el año del ascenso, pero años o temporadas convulsas, ¿no?, ahí en Málaga.
Sí, había ciertos problemas extradeportivos que condicionaban un poquillo el trabajar adecuadamente y condicionaba un poco, pues, a esta ciudad, que es muy futbolera. Siempre se ha querido estar allá arriba, ¿no? Después de años buenos, cuando ganaron la Intertoto, aquella que todavía existía, aquellos años en Europa, todavía lo recordaban los viejos malaguistas. Y el hecho de haber conseguido el ascenso a primera fue muy bonito, el proceso concursal en años anteriores, casi una desaparición cuando nos salvamos dos jornadas antes de acabar la segunda división, pues no me acuerdo si fue con Talcay, antes de ir a Canastalia también, y al año siguiente pues de haber hecho un grupo humilde, trabajador y comprometido, se consiguió ese ansiado ascenso.
Aquí Antonio marcó goles, pero seguramente no destacó tanto como ahí en Málaga, donde tuvo una auténtica explosión goleadora. No sé cómo se vivió también eso en el vestuario, el hecho de verlo prácticamente como el pichichi, ¿no?, del equipo.
Sí, a ver, Antonio era un jugador de calidad, inteligente, y luego sabía aprovechar esos espacios entrando desde segunda línea al área. Luego es verdad que cada vez que tenía una intentaba aprovecharla, fruto de esa calidad y experiencia e inteligencia que tenía. Y con ese acierto que aportó, pues sí, que se consiguió ese ascenso. Yo no me acuerdo cuántos goles hizo, es una barbaridad, de verdad, el año.
Sí, lo repasábamos ahora, el año del ascenso fueron 14, pero incluso el año anterior, contando la Copa, fueron 11, así que nada mal las cifras de Antonio ese año. No sé si decir que Tenerife fue el éxtasis para todos en esa temporada, ¿no? Llegar a la jornada 42, jugártelo en casa en la Rosaleda, que incluso se tuvo que suspender el partido unos minutos al final por invasión de campo, ¿fue el éxtasis de ese año?
Sí, porque como bien te he comentado antes, pasábamos las dos temporadas anteriores padeciendo un proceso concursal, muchos problemas extradeportivos, muchos amigos y compañeros tuvieron que dejar la entidad por esa situación, y la liga la empezamos muy bien. Yo creo que fuimos el único equipo de los que ascendió, que estuvimos toda la temporada entre los tres primeros, que se subían tres, pero pasamos una racha bastante mala. No sé, me acuerdo que el partido del Nasti, que luego Hércules, y fuimos a Sevilla contra el filial del Sevilla de Pizjuán, nos metieron, y la verdad es que pasamos uno de los momentos bastante bastante jodidillos en el tramo final de la temporada. Pero bueno, yo, como tú bien dices, no sé, tuvimos el ascenso en Granada, pero que no lo consensuamos, y fruto también de, no sé si fue la Real el que perdió en Vitoria, el Eibar que ganó en Gijón también esa penúltima jornada, y nosotros dependíamos de nosotros mismos la última jornada, y sí, ganamos al Tenerife y conseguimos ese ascenso.
¿Cómo se vivió también desde dentro la decisión de Antonio de irse al Zaragoza y no seguir en primera con el Málaga?
Bueno, al final las decisiones las toma uno individualmente, valorando lo que cree oportuno. Yo he tenido la suerte de no solo compartir con Antonio tres años de compañero y de profesión, sino que a nivel extradeportivo tenemos muy buena amistad. En cuanto a las familias, su mujer, la mía, los niños y todos nos conocemos. Y sientes esa tristeza porque se va a un amigo, un compañero, pero a su vez alegría porque crees que la decisión que toma es la adecuada para él. Así que, bueno, es lo que tiene el fútbol.
Comentabas ahora esta relación, ¿no? No sé si seguís en contacto hoy en día con Antonio.
Sí, esporádicamente por WhatsApp solemos hablar alguna vez, le suelo seguir yo mucho, y la última vez que estuvo aquí por Málaga sí que nos preguntó, que estuvimos cenando tranquilo, charlando, y sí, la verdad es que ya cada uno lleva un ritmo diferente de vida, ya no es lo mismo cuando éramos jugadores. Pero a la medida de lo posible, al hecho de vivir cada uno en un sitio diferente, pues cuando se puede, se intenta siempre quedar.
¿Ha habido mensajes por eso esta semana? ¿Estos WhatsApps que comentas
de
momento no?
No, esta semana te digo la verdad, no. La verdad yo creo que sé que Antonio está muy centrado en lo suyo. Como bien sabréis, ahí es un competidor nato. Uh-huh. Yo creo que ha cogido ya buen ritmo en la categoría. Sabéis, está haciendo buenos partidos, muy igualados. Siempre se encuentra en con opciones de conseguir puntos, y es verdad que ya ha tenido cierta mala suerte en determinados partidos, que podría tener algún punto más, pero bueno, la segunda es muy larga, es muy igualada, y yo creo que va a dar guerra aquí en Málaga.
Las dos últimas, Iñaki, tú estás trabajando en la academia del Málaga, en Martiricos, buena plaza, ¿no?, para trabajar, ¿no?, en una de las canteras de más prestigio de España.
Sí, la verdad es que es un placer poder trabajar aquí y contribuir a la formación de los chicos, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el personal, y crear una buena personalidad a los chicos. Aquí es verdad que hay muy buena materia prima. El único hándicap puede ser el hecho de no tener ciudad deportiva propia, pero parece ser que en un plazo cercano podemos llegar a tenerla. Y sí, a gusto, contento y siguiendo adquiriendo conceptos y conocimientos en este mundillo desde el otro lado de la barrera.
Y la última, hasta donde puedas leer, para que nos hagamos una idea, si nos haces un poco de espía en este caso, ¿qué nos podemos esperar de este Málaga el domingo?
Bueno, el Málaga yo creo que ya le habréis analizado y todo. Es verdad que no es una situación más adecuada para poder afrontar una temporada. Ahora mismo a nivel institucional y deportivo estamos pasando ciertos problemas extradeportivos. Y en ese aspecto el equipo está compitiendo muy bien, está trabajando muy bien, está sacando unos resultados francamente muy positivos y buenos. Y no sé, yo en el aspecto táctico, técnico, yo creo que ya habréis analizado muy bien todo. Es un equipo muy trabajado, muy trabajador, sabe verdaderamente a lo que juega. Tienen trabajado varios sistemas, varias formas de plantear partidos. Y formado por gente de la casa y gente humilde que confía en el proyecto y verdaderamente está sacando rendimiento a ello.
Pues veremos a ver lo que nos aguarda este partido del domingo entre Málaga y Sabadell. Iñaki Goitia, portero de aquel Málaga de hace, como decíamos ahora, 13 años. Gracias por haber compartido unos minutos aquí en Radio Sabadell. Esos recuerdos con Antonio Hidalgo como héroe de la película contra el Tenerife. Que vaya muy bien.
Vale, suerte a vosotros, chicos. Un saludo.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Després d'aquest quart d'horet bo que hem dedicat a recordar el pas d'Antoni Hidalgo per Màlaga, no som aliens aquí a saber que el partit del cap de setmana, d'aquest diumenge, és especialment especial, i valgui la redundància, pel de Canovelles. De seguida, si et sembla, comentem com estan els dos equips, com ha anat el dia al centre d'esport Sabadell, però ni que sigui per rematar el capítol, em sembla que em portes també un petit fragment en les últimes hores d'Antonio Hidalgo parlant precisament, després i demà, més concretament l'escoltarem en roda de premsa, però en les últimes hores també ha parlat d'aquest retorn a la Rosaleda.
Sí, ha parlat de Màlaga. De fet, ara, mira, per Antonio Hidalgo evidentment és especial, pels que vam viure aquell playoff, ja sigui des d'allà o des d'aquí, doncs també és especial. Ara ho recordàvem, avui que no hi ha el Roger, aquí al control tècnic, he tingut oportunitat de parlar amb els dos Tonis, recordant batalletes del que va ser fa res, 5 mesos, mal comptat, 6 mesos, Pau, que estàvem celebrant-ho per terres andaluses aquest últim èxit esportiu del Centre d'Esport Sabadell. Però sí, anem a centrar-nos en Antonio Hidalgo. Com dic, declaracions als companys de Ràdio Màlaga, de la cadena SER, sobretot valorant aquest retorn a la Rosaleda, del qual estàvem fent referència al llarg dels últims minuts, però d'una circumstància que evidentment hi pesarà, i molt, aquest proper cap de setmana, que és una evidència, ja ho sabem, no hi haurà públic. I per Antoni Hidalgo, sens dubte, la pitjor de les notícies ara mateix en la prèvia d'aquest Málaga-Sabadell.
Justo lo que más me jode, con perdón de la palabra, es que no haya gente en el campo. Eso sí que, bueno, yo creo que hablé contigo la primera vuelta y te decía que ojalá la vuelta hubiese gente. Y sobre todo porque cuando salí no me despedí como de la gente en un momento difícil, y eso pues siempre está ahí. Y bueno, espero algún día poder volver al estadio con la gente dentro, ¿no?
Doncs més explícit impossible. El que més li fot és veure les grades de la Rosaleda buides. Estadi maco, per cert, sense públic. Evidentment és més maco en públic, però home, és un d'aquells que està amb carinyo, ben pintadet, amb sí, l'escut del Màlaga, el túnel de vestidors.
Mira, ara fa uns dies em preguntava si el camp de l'Espanyol, el millor o no el millor de la categoria. Insisteixo que per mi és el millor per tot, però sobretot per un aspecte que el fa diferent, per exemple, de la Rosaleda, que és lo nou que és. La Rosaleda és dels que ha patit un rentat de cara a fons, sobretot en els últims anys, però ja se li nota també, bé, diumenge us podré donar alguna dada més, però se li nota el pas del temps. Al final són estadis que estan fets des d'això, anys 70-80, i comencen a tenir ja un pas per sobre, però déu-n'hi-do, com dius, és dels de per capacitat dels estadis grans que visita aquest any el Sabadell, malauradament, i en això li dono la raó, no la contundència de les paraules, però sí la raó a Antoni Hidalgo, que és una vegada més, Pau, una autèntica llàstima. Ho hem dit a Gijón, ho hem dit al Camp de l'Espanyol, ho hem dit a la Romareda, ho hem dit en els grans estadis que ha visitat fins ara el Sabadell.
Des dels anys 70, anys 80? del 1941.
Doncs mira, hosti. Està... Bé, clar, evidentment, suposo que aquí sí que hi haurà hagut una primera remodelació.
Sí.
M'imagino que amb el Mundial d'Espanya 82 li devien fer tota una estructura nova. A l'estadi, una mica la imatge del Martínez Valero, de l'Elche, no? Que són gairebé dos estadis diferents, encara que estiguin en la mateixa superfície. La Rosaleda, per el Mundial 82, va viure la seva ampliació
pertinent,
actual,
adequada, sí.
I ara ha patit aquest rentat de cara, com diem, però sí, evidentment són estadis que han tingut el pas dels anys.
La capa de pintura no està malament, que li han posat allà a la Rosaleda. Em sembla curiós, i amb això sí que ho remato al 100%, que Antonio Hidalgo no hagi tornat, sí que ha tornat allò per fer visites, per fer entrevistes a la Rosaleda, però juraria, i demà ho acabarem de confirmar amb ell, que en partit oficial no s'ha tornat a creuar amb el Màlaga. Sí que és cert que, com explicava ell mateix, després va venir el Màlaga del Tani, el qual va estar a primera divisió, va jugar Champions, i a partir d'allà doncs, no s'ha tornat a creuar amb el Màlaga a la Rosaleda en partit oficial, ja sigui com a jugador, ja sigui com a entrenador. Sí que és cert que com a entrenador la carrera d'Antonio és curteta, més aviat.
Sí, però bé, mira, aquest proper diumenge tindrà aquesta primera oportunitat, com deia ell, la mala notícia és que no podrà tenir el retrobament amb el que va ser en el seu dia al públic, i que, com deia ara, sentíem en el reportatge i sentíem també a l'Iñaki Goitia, amb aquesta afició que és evident, ho vam viure també durant el playoff, que guarda tan i bon i tan bon record d'Antonio Hidalgo del seu pas pel Màlaga.
Les imatges són espectaculars, eh? Si les feu una ràpida cerca a YouTube, doncs es pot veure, per exemple, el dia de l'ascens, amb Antonio Hidalgo fent d'autèntic heroi amb dos gols. Tancat el capítol Antonio Hidalgo i la Rosaleda, almenys per unes hores. Sergi, l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, molt tranquil·leta avui, no? De fet, explicaves l'altre dia que l'equip tenia planificats dos entrenaments al Centre del Rendiment de Sant Cugat, avui el segon.
Avui ha tocat el segon. Recordeu que encara li quedaran dues sessions al Sabadell demà, divendres. A més, amb roda de premsa posterior, com estaves comentant ara, d'Antonio Hidalgo, ja per parlar d'aquest partit contra el Màlaga del cap de setmana. Avui, com diem, poca novetat que no expliquéssim ahir, que no estiguéssiu ja comentant ahir aquí a l'Hotel Suís, Pau, respecte al, sobretot al capítol d'infermeria, no?, del Centre d'Esport Sabadell. En aquest sentit, dubte de Grego Sierra, jo crec que és un dubte que mantindran fins a última hora. Ahir apuntàveu que semblava complicat, avui des del propi club algunes fonts ens deien que, bé, que no està descartat, que volen apurar amb el Murcià.
I amaga les cartes.
Sempre que no es jugui amb riscos, és a dir, sempre que no es corri cap risc d'una possible recaiguda en una lesió complicada, com són sempre els temes musculars. La bona notícia, el retorn, si tot va normal, d'Álvaro Vázquez. Si no passa res, el Llop de Badalona hauria d'estar, com ja dèiem, al principi de setmana en aquesta convocatòria. Per tant, el capítol de tocats del Sabadell no varia gaire, els més fidels ja saben el que hi ha, no varia gaire del que explicàvem ahir en quant a baixes confirmades, Néstor Querol, la de Pedro Capó, la de Aleix Coch, aquests són baixes segura, Grego és dubte, torna Álvaro Vázquez, bé, una miqueta el panorama ja conegut.
Un panorama que s'esclareix, en certa manera, al Centre d'Esport Sabadell i, en certa manera, també al Màlaga Club de Futbol. Bones notícies, estan rebent més enllà de la lesió de Pablo Echavarría.
Sí, evidentment, en el cas del Màlaga tenen un bon reguitzell també de baixes, les coses com són, entre una cosa i una altra, però bé, a les últimes hores, com diem, bones notícies per Sergio Pellicer, que recupera ja segur, podrà comptar amb Luis Muñoz.
Es va endur un bon cop l'altre dia Miranda d'Ebro al turmell i va sortir allò coix, però sembla que s'ha reincorporat als entrenaments, si més no.
De moment està ja treballant amb el grup i tot apunta que, això que diem, Pau, amb dos entrenaments encara per endavant, el de demà divendres i el de dissabte, també pel quadre andalús, doncs Luis Muñoz a les ordres de Pellicer, qui no serà segur, un dels que segur no sabrà, com diem, i com ara apuntaves, el de Echavarría, no? Greu lesió, la del jugador, a més, una de les peces importants, en l'engranatge d'aquest Màlaga Club de Futbol. I, mira, anem a tancar el capítol Antonio Hidalgo, perquè amb els companys de la SER també es referia al tècnic de Canovelles, a Echavarría, i en aquest cas lamentant la baixa d'una peça important, d'un jugador important i un dels jugadors de nivell que aquest any ens trobem segur a la Lliga Smartbank.
Una faena, mandarle un abrazo y que se recupere lo antes posible, porque me parece un jugador brutal de la categoría, con la gente a lo mejor puede pensar, ¿no?, es un jugador solo referencia, no, pero un jugador con muchísima movilidad que te pone en muchísimos aprietos y bueno, desearle una pronta recuperación.
Doncs com Ian Mackay va fer ahir, de fet, en roda de premsa, desitjant aquesta recuperació a Pablo Chavarría, lesionat dels lligaments encreuats del genoll, i per tant no hi serà aquest cap de setmana contra el Centre d'Esports Sabadell. Demà escoltarem a fons Antonio Hidalgo a la roda de premsa. Avui, Sergi, per rematar la informació del Centre d'Esports Sabadell, hem conegut l'àrbitre. Tradicionalment el dijous és això, el dia de conèixer l'àrbitre, 24 hores abans que comenci la jornada.
Correcte, sí, perquè demà ja és un Espanyol Oviedo, diria que és a l'RCD Stadium.
Agafes absolutament
el
Tierra, no sé, fora de joc.
Sé que juguen, diria que és un Espanyol Oviedo.
L'Oviedo segur, perquè ha fet la convocatòria ja...
A Cornellà al Prat diria que juguen, però en tot cas, com dius...
demà a les 9.
A poc més de 24 hores, perquè arrenqui la jornada, la Federació Espanyola de Futbol ha tingut a bé confirmar les designacions arbitrals pel que fa al Sabadell, un... anava a dir vell conegut, no per l'edat, perquè és dels àrbitres joves de la categoria, Miguel Ángel Ortiz Arias, del Col·legi Madrileny. Si ens fixem en els precedents d'aquesta temporada, Pau Vituri, és per posar-se una mica a tremolar. Tres precedents, un precisament contra l'Espanyol aquí, a l'estadi, 0-1, la derrota amb el gol de Nico Melamed, derrota a les Gaunes contra el Logroñés 1-0 i molt, molt, molt recentment empat a 0 a casa, precisament també contra el conjunt de la Rioja. És a dir, haurà xiulat els dos Sabadell-Logroñés, Logroñés-Sabadell, ara també aquest Màlaga-Sabadell, i vols la dada... No és que no haguem guanyat.
Es fa sola la dada,
No és que no haguem guanyat. És que el Sabadell no ha estat capaç ni de marcar en 270 minuts amb Ortiz Arias, en aquest cas, xiulant un partit. Per tant, bé...
Aquí queda la curiositat.
Només queda trencar l'estadística, no hi ha una altra. El partit a les dues, diumenge, eh?
Hora de dinar,
i des de mitja horeta abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, amb tota la bogeria del Sabadell en joc. No sé on esmorzareu vosaltres, ja em posareu
Ja pensarem demà amb l'Adriana Arroyo.
Ja posareu les dents llargues, com a mínim des de la distància.
Amb ganes d'estrenar la Rosaleda, no?
Home, amb ganes, a veure...
No tornem a escoltar ja fins al dia del partit.
Sí, si no voleu parlar demà, doncs... Si em doneu demà lliure, fins diumenge a l'hora del futbol.
Alliberat que has de viatjar. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Publicitat.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol!
Que aburro de cap!
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 28a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest diumenge, a partir de 2:15 del migdia i en directe des de la Rosaleda, Màlaga Club de Futbol, Centre d'Esports Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
3 minuts per sobre del punt de 2:15 de la tarda. Seguim aquí en directe a Ràdio Sabadell parlant de futbol, en aquest cas de futbol formatiu, perquè el Club Esportiu Mercantil disputa aquest cap de setmana la penúltima jornada de la primera fase a Lliga Nacional Juvenil. Un autèntic duel directe de la part baixa entre els de Dani López i el Jàbec B. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
Partit de vital importància de cara a la fase de permanència pel Mercantil. Els blaugrana són novens del grup 7B amb 13 punts, mentre que el pròxim rival, el segon juvenil del Jàbec, és el Cué amb 12. Un duel directe que pot influir en el desenllaç de la segona lligueta, ja que els punts s'arrossegaran. Els de Dani López encara no s'han retrobat amb la victòria en aquest 2021 i només han sumat 2 punts de 18 possibles des del canvi d'entrenador. Un d'ells aconseguit en el darrer partit davant el Mataró. Joel Castilla, jugador gracienc, s'oblida de la ratxa i se centra en les sensacions de l'últim partit.
Ahora mismo tenemos buena dinámica. Yo creo que ahora si sacamos estos dos partidos iremos para arriba seguro.
El Mercantil ja està condemnat matemàticament a jugar una segona fase per la permanència a Nacional Juvenil. Tant aquest partit com el de la setmana que ve contra el Manlleu, l'equip que tenen per sobre servirà per intentar encarar de la millor manera el grup final. Castilla reconeix que ja només queden finals.
Sí, sí, és una final, eso, sí. Ahora todo ya es finales, todo. Java, Manlleu, y de la otra liga estará Floresta, que no sé si tenemos que ir a su campo. Prat y también va a ser muy complicado todos esos partidos. Será un partido muy, muy denso, nos jugamos todos los dos equipos y bueno, a ver quién la enchufa.
El Mercantil visitarà Can Jofresa per enfrontar-se al Javac B aquest dissabte a les 4 de la tarda buscant ampliar el coixí de punts de cara a lluitar per la salvació a Lliga Nacional.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, seguim amb més qüestions aquí a l'Hotel Suís perquè el Creu Alta Sabadell en vol es posa avui al dia a la Primera Nacional amb l'enfrontament contra el Palau Tordera en un partit que s'ha posposat dos cops per la pandèmia i que correspon, atenció, a la quarta jornada de Lliga. De fet, curiosament, s'ha disputat primer el duel de la segona volta justament el passat dissabte que no pas el de la primera. Un triomf contra el Cué allunyaria els arlequinats a 6 punts del descens, però com a premi més suculent els de Sergi Cifré avançarien a la classificació l'Oar Gràcia i el Terrassa momentàniament i s'enfilarien fins a l'onzena posició. Eloi Vila, jugador creualtenc, reconeix que tot plegat els dona un extra de motivació.
Feia com mig segle que no havíem pogut competir a la mateixa categoria amb l'Oar Gràcia, que de cop el primer any que es dona aquesta situació puguem estar per sobre d'ell, home, doncs realment que evidentment per nosaltres és una satisfacció. Ens agradaria també que aquesta situació es donés amb els dos equips més amunt a la classificació. Però mira, s'ha donat així i al final hem de lluitar per no baixar. Tant de bo els dos equips ens salvem, però si nosaltres estem cada persona, evidentment, per nosaltres és molt millor.
Saludem el tècnic del Creu Alta Sabadell, el Sergi Cifré. Què tal, Sergi? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si a tu et motiva especialment també el fet de poder posar-vos per davant de l'Oar Gràcia a la classificació.
Sí, totalment, totalment. Sempre és una motivació amb l'altre equip de Sabadell i hi ha una rivalitat especial. Però, bueno, prou feina tenim de preocupar-nos de nosaltres i si ens preocupem de nosaltres, al final estarem per sobre.
Més enllà de si s'acaba produint o no aquest fet i d'aquesta dinàmica negativa que du l'Oar, que estigueu també en aquestes condicions parla molt bé del vostre estat actual i de com heu progressat a mesura que ha anat avançant la temporada, no?
Bueno, jo crec que hem començat la temporada i ha sigut tot de forma al revés. Ells van començar molt bé i estaven en posicions altes i ara sí que ponen una mala ratxa. I nosaltres, al ser una categoria nova, vull dir, no estàvem adaptats, ni... però bueno, temes nostres, vull dir, de planificació nostres, ens va passar factura i la primera volta va ser força dolenta i ara aquesta segona, al final de la primera i aquesta segona volta, sí que estem amb una millor ratxa i esperem mantenir-la.
Porteu, Sergi, 3 jornades seguides sumant, ara que parlaves d'aquesta ratxa, 7 punts dels últims 10, incloent aquesta victòria de l'altre dia contra el mateix Palau Tordera. No sé si podríem dir que l'equip ha respost en el moment que més ho requeria, ja no només parlant de la victòria contra el Palau Tordera, em ve al cap també Banyoles, per exemple, allò de era un ara o mai i han arribat els bons resultats.
Bueno, eren moments crítics, vull dir, clar, al final quan jugues contra els equips de la part alta, doncs mira, pot ser bons partits, i sortir content, però és difícil puntuar, però on s'havia de puntuar era ara amb els equips que estaven per sota i contra els que ens hem de jugar la categoria. I crec que ho estem fent i hem de seguir així. De totes maneres, aquest avui és un partit trampa, perquè, clar, venim de guanyar-nos el dissabte, que sembla que ja pues ja ens hem guanyat dissabte, ja avui toca guanyar, però crec que realment serà un partit difícil.
T'esperes un partit diferent respecte a aquest 29 a 33 d'ara fa uns dies?
Partit diferent. Crec que els dos equips tenim recent el que hem jugat, hem planificat en funció de lo que vam jugar l'altre dia i m'espero que surtin molt més agressius des del principi. El partit de l'altre dia sí que van sortir una miqueta més conservadors i en el moment que anaven una miqueta per sota el marcador doncs van ser més agressius. Jo crec que avui sortiran ells també més agressius des del principi i en quant a sistemes tàctics, vull dir, defenses obertes, jugar al 7 contra 6, tot això, des del principi.
No sé si parles d'aquesta certa agressivitat, no? Ben entesa, en el joc del Palau Tordera.
No, va ser un partit supernet,
sí,
superben entesa.
Em refereixo, evidentment, a sortir endollat en el partit d'avui. No sé si, et giro una mica l'argument, per girar la truita, no sé si creus que el fet de tenir lluny ja la permanència al Palau Tordera, el cop de l'altre dia a nivell anímic, que a nivell moral puguin sortir avui un puntet per sota respecte al partit de l'altre dia?
No crec, perquè si ell vol optar a escalar algunes a la classificació, passa per guanyar avui, també. Llavors, també tenen molts partits aplaçats. Vull dir, fa la setmana, i justament nosaltres vam jugar aquesta, jugàvem avui d'aplaçat, la setmana passada venien de guanyar el Montcada en un altre partit aplaçat de la primera volta a casa seva, i van guanyar el Montcada. Vull dir que al final són capaços de puntuar també amb altres equips, i tenen molts partits aplaçats. Vull dir, em sembla que tenen 4 o 5 partits aplaçats. Vull dir que depèn com els hi vagi, vull dir, tenen corda encara.
Si no em corregeixes, Sergi, absències destacades, no? També teniu vosaltres pel partit d'avui el Jordi Altés, que serà baixa, l'Isidre Campanyà, que es va lesionar el cap de setmana, per tant, no sé si dir en quadre, però que també tindràs baixes avui.
Sí, tindrem baixes. El Jordi Altés sí que entrarà en convocatòria, però ve de 2 setmanes sense jugar i no ha pogut entrenar, però estarà a la convocatòria. I l'Isidre sí que es va lesionar l'altre dia a la seva pista i sí que serà baixa per avui. Sí, però bueno, està el Pere, vull dir que també és un altre central i en principi no serà l'excusa que tinguem baixes.
No sé si això deixa el Pere Viles com un dels joves de l'equip com a únic central natural ara mateix a la plantilla.
Bueno, central natural i habitual durant la temporada, doncs sí, però vull dir, sí que tenim altres jugadors que han jugat de central. L'any passat, per exemple, el Guillem també jugava de central. El Cesc, que és el nostre capità, també ha jugat de central en alguns moments. Vull dir que recanvis hi ha en cas que el Pere no tingui un bon partit. Però, bueno, de moment li toca amb ell.
Doncs li toca al Pere Viles fer aquestes funcions, insistim, d'aquest partit del Creu Alta Sabadell amb vol, que es posa, doncs això, avui el dia ho recupera per fi, un partit de la quarta jornada, ni més ni menys, que s'hauria d'haver disputat a l'octubre. Ho fa finalment avui, 4 de març del 2021, a 8:15 al pavelló de Cal Balsac. Sergi Cifré, entrenador de l'equip, a seguir amb aquesta bona ratxa, i tant de bo demà puguem donar bones notícies aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé.
Esperem, gràcies.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. I'm always the one to catch feelings, feelings. I guess I just don't need it, need
it. Every night. En les últimes setmanes s'han anat reprenent de mica en mica aquelles competicions que donaven accés a lligues estatals. Per posar casos concrets, per exemple, la primera catalana de futbol, la preferent femenina, també del mateix esport, la divisió d'honor catalana de futbol sala, o també, i agafen aquí la pilota taronja, la Copa Catalunya de bàsquet. Aquí se seguia un protocol peculiar, com us vam explicar en el seu dia. Els equips que poguessin fer front als costos mèdics lluitarien per l'ascens, mentre que la resta jugarien per jugar, sense descensos en aquesta categoria. Doncs bé, d'aquest segon grup havien de formar part tant el bàsquet Pia com el Natació Sabadell, però el club finalment no ho farà i jugarà a l'altre grup. Jonathan Ramírez, entrenador de l'equip, què tal, com estàs? Bona tarda.
Buenas tardes, muy bien.
Deixa'm preguntar-te, què ha canviat respecte a l'últim cop que vam parlar? Per què heu pres aquesta decisió, finalment, de formar part de l'altre grup?
Bueno, la otra vez que hablamos, Federación aún no nos había dejado claro, ¿vale?, como la mayoría de los clubs, que se iba a jugar sin antígenos en el grupo de abajo, ¿vale? Entonces, nuestro cambio de grupo y nuestra decisión es debido a esto, ¿vale? Es decir, el poder tener un poquito más de seguridad de cara a los jugadores, técnicos, y es un poquito lo que nos ha llevado a poder jugar en el otro grupo.
Doncs al final queda clar que és per una qüestió de seguretat. Estareu en aquest grup. De fet, parlàvem l'última vegada, ens comentaves que, clar, el grup de baix, que l'han anomenat, ara parlarem també de nomenclatures, però que l'han anomenat Copa de Federació, doncs això, mantenir potser la motivació costava. Ara canvia la pel·lícula, no?
Sí, ahora es un poquito diferente, ¿no? Porque antes, bueno, a ver, no es que tampoco nuestro objetivo sea subir a EVA, porque no lo teníamos ni a principio de temporada ni lo tenemos ahora, pero sí que es verdad que, bueno, pues ya tienes un pequeño aliciente y con los jugadores hemos hablado. Nuestro objetivo, sobre todo, es volver a competir, pero bueno, sin renunciar a nada. Tampoco nos ha tocado un grupo bastante complicado. Pero bueno, lo afrontamos simplemente con esto, con el hecho de querer volver a competir, retomar todo y bueno, con este plus de motivación de bueno, pues mira, se harán las cosas bien o mal, pero bueno, vamos a intentar pues sacar los partidos adelante.
Anem a posar també sobre la taula i anem a posar ordre com queda aquesta competició, que per circumstàncies especials passa a anomenar-se Campionat d'Espanya de Primera Divisió. Esteu al grup 4, amb la S, amb el Ripollet, el Cerdanyola, Sant Feliuenc, Mollet B, amb qui us estreneu, ara parlarem també d'aquest partit. Els dos primers passen a la Final 8, que se li diu, a la final a 8. Clar, deies ara, opcions complicades. De tota manera, no sé si és una mica una incògnita, saber com estan els rivals.
Bueno, yo creo que al final va a ser complicado, ¿no? Porque todo el mundo, al final todos llevamos prácticamente un año sin competición. Entonces, claro, yo entiendo que el nivel de acierto, el nivel de intensidad y demás puede variar muchísimo. Entonces, bueno, no creo que sea algo muy, muy vistoso, ¿vale? Pero bueno, por eso te digo que a lo mejor aquí es donde podemos tener alguna baza más, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente ya te digo, será poder disfrutarlo y ya veremos los resultados cómo van.
En quin punt us trobeu ara mateix, Jonathan, de preparació, de com han anat aquestes últimes setmanes que han estat complicades?
Bueno, bien, a pesar de los confinamientos hemos ido medio pudiendo entrenar, aunque bueno, el toque de queda nos dificultaba cosas, pero bueno, hemos podido ir haciendo alguna cosita. Ahora sí que llevamos, pues bueno, digamos otra vez por tercera o cuarta pretemporada ya este año, ya hemos intensificado un poquito todo, entonces bueno, yo creo que el equipo no llega mal. Sí que es verdad que al final el ritmo es complicado después de tanto parón y tanto tiempo sin jugar, pero bueno, creo que no llegamos mal del todo.
En certa manera també, i ara ho comentaves, però imagino que venint de baix, venint de primera, en aquest cas, de primera catalana, a gaudir, no? És un any per gaudir, sabent que també hi ha aquesta xarxa de seguretat, que és que no hi ha descensos, i que us heu apuntat finalment al grup de dalt, com li dieu. Suposo que és un any per gaudir, o un any, uns mesos, si un any potser hem estat una mica generosos.
Sí, un any un poco generoso, sí. Bueno, quizás estos meses que podamos jugar, disfrutarlos. Pero bueno, es lo mismo la dinámica que llevábamos en primera y la dinámica que podamos llevar aquí. Sabemos que va a ser complicado, pero lo mismo que era complicado también en primera catalana. Entonces, bueno, poder disfrutarlo, lo único que les he pedido a mis jugadores es que podamos competir los partidos, vayan mejor, vayan peor, se pueda competir y como mínimo dar la cara, porque bueno, ya que están haciendo un trabajo bueno, como mínimo que quede refrendado después de los partidos, ya independientemente de la victoria o la derrota.
Les dues últimes, Jonathan. Comenceu diumenge a les 6 a Mollet, contra el segon equip del Mollet. Què tal aquesta estrena?
Bueno, equipo complicado y pista complicada, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es todo un poquito incógnita, porque al final no podemos coger un poquito la comparativa del año pasado, Mollet como estaba, dejado de estar, porque es que al final es un año. No sabemos si todo el mundo está, todo el mundo no está, es lo mismo que nos pasa a nosotros que hay un jugador que no está, entonces, bueno, un poquito incógnita, sí que es verdad que eso es equipo complicado y pista complicada, pero bueno, lo afrontamos con ilusión igualmente.
I l'última, a tu com a jugador teníem ubicat a moltíssims equips, però per aquí vas deixar empremta la Unió Bàsquet Sabadell, després vas estar també un any al club, a l'associació de bàsquet, però vas estar 3 anys també a Mollet. No sé si aquest retorn a la competició també per tu especialment és un retorn especial per tornar a la pista del Mollet.
Sí, bueno, al final volver siempre a campos donde tú has sido jugador, pues la verdad que, bueno, quieras o no, es una motivación más, ¿no? Por suerte mantengo bastante relación con muchísima gente de allí. Ya había vuelto como jugador también, ahora como entrenador, pues bueno, el aliciente de como entrenador poder volver a una pista que fui jugador, pues bueno, siempre es bonito.
Doncs Jonathan Ramírez, entrenador del Club Natació Sabadell de bàsquet, del primer equip masculí, molta sort de cara a aquesta estrena, insistim, ara amb aquesta nova nomenclatura de Campionat d'Espanya de Primera Divisió Masculina, que heu decidit finalment participar-hi per una qüestió de seguretat dels jugadors amb aquests tests d'antígens que són obligatoris per participar-hi. Que vagi molt bé, una abraçada.
Vinga, perfecte, gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Això fa pel que fa al Club Natació Sabadell. Ara ho parlàvem amb el Jonathan Ramírez, però aquí no queda la cosa i encara li hem de fer una volta de cargol al tema. L'altre representant de la ciutat, el Bàsquet Pia, el que es quedava en el segon grup d'equips que jugaran simplement per jugar, sense possibilitat d'ascendir, també s'acabarà finalment sotmetent a tests d'antígens cada setmana després de la reunió mantinguda abans d'ahir entre els equips participants. Ho ha explicat el tècnic Escolapi, Jaume Prat.
No obligaven al tema dels antígens, dels testos, però sí que ho aconsellaven. És a dir, els equips que feien antígens i tenien que jugar contra un equip sense testos d'antígens, doncs no volien trobar. O sigui, es ve suspès el partit. Llavors vam acordar tots els equips que estàvem al grup de baix de fer-nos els testos d'antígens.
I el principal escull que va impedir que lluitessin per l'ascens, els famosos costos mèdics, aquests testos d'antígens, aniran finalment al 50-50, és a dir, la meitat ho pagarà el club i l'altra meitat els jugadors. La competició del Bàsquet Pia s'anomenarà, com ho hem dit abans, Copa Federació, i els de Jaume Prat estaran en el segon dels dos grups amb el Vilatorrada, amb qui debutaran, amb el Castellà i amb el Centre Catòlic de l'Hospitalet. Seran 6 partits jugats, passaran els dos primers i després tindrà lloc una semifinal i una final. Ara l'altre altra qüestió de la pel·lícula, atenció, és que no saben si el debut serà aquest mateix cap de setmana.
Es va agafar el pacte amb la federació que si doncs, amb aquest temps, no? Si la reunió va ser ahir, doncs si en aquests 4 dies es podia concretar, tots els equips tenien la possibilitat de tenir ja organitzat el tema dels antígens, amb el metge, doncs es començava. Si no, es podia retrasar un cap de setmana més. Nosaltres estem allà, estem intentant, aviam si podem engegar el dia 7, si podem ho engegarem, i si no tenim temps de fer els testos d'antígens, doncs aquesta jornada suspendrà.
Si s'acaba jugant, veurem. El Pia Garden s'estrenarà aquesta temporada amb el Bàsquet Pia Vilatorrada, diumenge a les 6, mateixa hora que ha de començar, en la qual ha de començar aquest Mollet B Club Natació Sabadell.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I els últims 7 minuts de programa els dedicarem al futbol sala amb el Sergi Parc. Hola, Sergi.
Què tal, Pau? Bona tarda.
Perquè hem tingut notícia d'última hora. Una molt bona notícia, de fet, una notícia molt positiva, diria jo. Arnau Graell, ara que parlàvem de l'Escola Pia, jugador del futsal Pia, convocat amb la selecció espanyola sub-19.
Sí, és una notícia que hem conegut, això, com dius, fa una estona, i apunta bo perquè és el primer jugador de la història format a Can Colapi que ha anat convocat amb la selecció espanyola. Per tant,
déu-n'hi-do.
Moltes felicitats, fita, evidentment, sí, sí. Per l'Arnau Graell. És una concentració, Pau, aquesta, la del combinat dirigit per Albert Canillas, que tindrà lloc a les Roces entre el 14 i el 17 de març, és a dir, a partir del diumenge de la setmana vinent. Allà, doncs, en aquesta concentració faran un partit d'entrenament juntament amb la selecció sub-18, que també farà la concentració allà a les Roces, un partit que tindrà lloc, com diem, per culminar aquesta concentració el dimecres 17 de març. Si et sembla, escoltem Arnau Graell perquè hem pogut parlar amb ell. Res, fa tot just uns minuts, una primera valoració en calent de l'ala Escolapi.
Òbviament m'ha sorprès aquesta notícia. No tothom per primera vegada va a la selecció espanyola i més en un club on mai hi havia anat ningú. Llavors, bueno, per mi ha sigut un xoc i espero que, bueno, pugui anar alguna vegada més, la veritat. I, bueno, a mi m'havien dit alguna cosa de que m'estaven mirant, de que, bueno, es parlava una mica sobre mi i tal, però clar, no fins al punt d'estar entre aquests seleccionats. Però, bueno, molt content i molt orgullós de mi i de la gent que m'envolta per haver-me ajudat a arribar a mi. Posar el nom a dins de...
Doncs això, molt content en aquest cas el jugador sabadellenc del futsal Pia Pau per aquesta crida a files amb la selecció sub-19 espanyola. I evidentment, clar, tu imagina, per un jugador tan jove com ell, és juvenil de tercer any, veure inscrit ja el seu nom en una convocatòria tan important, doncs probablement, o més que segur, l'impulsarà en la seva carrera. O així com a mínim és el que espera el mateix Arnau Graell.
Posar el nom a dins de la seva futbol, de la selecció, dona un caché i també, pues, fa veure amb uns altres ulls als jugadors i la manera en com els tenen vistos. Llavors jo crec que això implicarà la meva carrera professional, però mai se sap. No sé, jo fins que no hi hagi o passi alguna cosa, doncs no, jo mai he sigut una persona de dir vull això, vull, saps?
Doncs premi per l'Arnau Graell, que el cert, Sergi, és que està fent un tros de temporada a l'Escola Pia.
Sí, sí, màxim golejador de l'equip, 17 gols, a més, com dèiem, amb edat de juvenil. Va certificar el seu retorn a Can Colapi després d'estar-se 3 temporades a les Corts i, com dèiem, complint i molt les expectatives que s'havien posat en ell. Així que, sens dubte, una concentració merescuda per l'Arnau Graell.
Problemàtica també, no? Que coincideix amb aquesta concentració en l'última jornada.
Sí, la concentració...
Virus FIFA.
Sí, la concentració aquesta tindrà lloc, com diem, el diumenge de la setmana vinent i aquell cap de setmana acaba la primera fase de segona B. I hi ha un futsal Pia Calvià, veurem quan es juga, si dissabte, si diumenge, però clar, amb la Pia jugant-se tot el que es juga, doncs veurem si coincideix i si Arnau Graell podrà jugar no amb la Pia.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs precisament, parlant d'aquesta segona B de futbol sala, que arriba aquest cap de setmana a la penúltima jornada de la primera fase, decisiva especialment per l'Escola Pia. Ara parlàvem en la seva visita a Pallejà. Recordem que ara mateix els de Pedro Donoso són quarts, passarien just al tall d'equips que lluitaran per la segona fase per classificar-se pel play-off, però com diem, aquesta és la perspectiva amb la qual ho veu el jugador de la Pia, Carles Comadran.
Penso que la segona fase per nosaltres ens la veiem com un premi. Al final és un projecte nou, com tu saps, amb gent superjove, inclús amb juvenils de la primera plantilla. I la idea d'aquest any, doncs això, assegurar la permanència i fer una mica més de bloc, que la gent jove s'incorporés i que comencés a agafar rols. I ja et dic, això ho hem assumit superràpid, els joves han respost superbé. I no mirem, la veritat, la segona fase, com estarien els punts i com quedaria tot, sinó volem entrar per intentar disfrutar-ho i que els joves també ho visquin. Vull dir, ja et dic, per nosaltres una victòria de Calvià ens donaria molt i ens donaria l'oportunitat de poder... Estan lluitant per disfrutar-ho.
Doncs recordem que seria ja la permanència feta, però els escolapis no depenen de si mateixos per aconseguir aquesta segona fase entre els primers. Ara tenen 27 punts, l'Ibiza en té 24, però una jornada menys i l'Avaraix particular guanyat. Per tant, estarem pendents de si arriba o no la Pia a l'última jornada amb opcions dins d'aquesta zona noble, pendent també de si punxa o no el Bellsport l'Hospitalet. I si fem una ullada ja a la segona fase, només els dos que cloguin la Lliga millor classificats jugarien al play-off descens. Ara mateix, el Calvià 37 punts, el Mataró de l'altre subgrup amb 36, tindrien aquest privilegi i el tercer seria el Club Natació Sabadell amb 35. Els nedadors, malgrat tenir ja la classificació entre els quatre primers del seu actual subgrup a la butxaca, busquen ara passar millor situats a aquesta segona fase. Un objectiu primordial, segons el jugador Antonio Ortega Pipa.
En realidad vamos terceros, ya llevamos un par de semanas que llevamos mirando los resultados del otro grupo, porque lo que hablamos en el vestuario, que tenemos que ir mirando ya la clasificación del grupo C, si es así a la que vamos a entrar para la fase de ascenso, y tenemos que mirar nuestros resultados y los de la parte alta del otro grupo. Ahora en verdad vamos terceros a 2 puntos de Calvià y a 1 de Mataró, pero Mataró tiene que ir a pista de la Barceloneta en la última jornada, Barceloneta jugándose entrar en el playoff, en la fase de ascenso, y yo creo que si ganamos los 2 partidos que nos quedan, empezaremos el subgrupo C primeros o segundos.
Doncs el primer d'aquests partits serà dissabte al Pavelló del Nord davant un altre rival directe en un partidàs com és el Manresa, els del Bages, sumant 5 jornades seguides sense perdre, però arribaran en una situació que no és precisament la més idònia. Cito Rivera, fins ara el seu entrenador, ha fitxat per un primera divisió el Pescados Rubén Burela Gallec i els manresans han confirmat el seu substitut. Serà Albert Manzanares, que tenia el càrrec de tècnic adjunt. Tant aquest Natació Sabadell Manresa com el Pallejà Pia, insistim, penúltima jornada de la primera fase, ja amb el club classificat i amb la Pia buscant arribar a l'última jornada amb opcions i depenent també d'ell mateix, arrencaran dissabte tots dos partits a 6:45 de la tarda. 1 minut per arribar a 3:00, marxem. Res més, enviar-vos una salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, el Sergi Garcés, el Sergi Parc, servidor Pau Vituri, des de la redacció dels esports de Ràdio Sabadell. Demà l'Adrián Arroyo s'hi tornarà a posar a les dues amb la prèvia d'aquest partidàs de diumenge a les dues, també, mateix horari, a la Rosaleda entre el Màlaga Club de Futbol i el Centre d'Esports Sabadell. El programa d'avui, en uns minuts, el tindreu penjat ja a les nostres xarxes socials habituals, que les podeu trobar pel nostre nom, @RadioSabadell. Res més, una abraçada ben forta, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.